Notícies Vespre. Karen Madrid.
Ja es veu el final de la campanya electoral. D'aquí poc més de 24 hores se li posarà el punt final. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. D'aquesta manera acabaran dues setmanes en què els diferents partits han presentat les seves propostes. Dissabte, dia de reflexió, i diumenge serà el moment de passar per les urnes.
Els caps sabadellencs ja tenen fisioterapeutes.
Se n'han incorporat 10 amb l'objectiu d'ajudar els pacients amb dolors d'esquena, de genoll o fragilitat. D'aquesta manera es pretén reduir el consum de medicaments i prevenir malalties musculars i esquelètiques.
I en esports, el Sabadell tancarà temporada just d'aquí 48 hores enfrontant-se a l'Osasuna Promeses.
Els arlequinats, però, tenen la mirada posada en els resultats d'altres equips per classificar-se per la Copa del Rei de l'any que ve. Tot dependrà de si la SD Logroñés i el Nàstic de Tarragona punxen.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la B30 amb 5 quilòmetres de cua a Cerdanyola en sentit sud. També hi ha problemes a la C58, un quilòmetre de vehicles amb marxa lenta a Ripollet en sentit sud i un quilòmetre més a Badia, també per anar cap a Barcelona. Si mirem ja la ciutat comtal, trànsit molt dens amb aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits.
El temps.
Han baixat les temperatures a Sabadell. Ara mateix tenim 16 graus i tot el dia ens ha acompanyat la pluja. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luismi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols, pluges, tempestes, algunes nevades fins i tot que cauen als cims del Pirineu i, per tant, un ambient més de tardor que no pas una altra cosa. Les últimes hores, tempestes ben fortes, amb alguna pedregada una altra vegada que hem tingut cap a l'Empordà, el Gironès, també al Solsonès, a la Segarra, a l'Anoia, a l'Urgell, a l'Alt Urgell. I en aquests moments la pluja més abundant que cau al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, pluja d'anar fent, no pas torrencial, i sí que hi ha alguna tempesta més intensa a hores d'ara al voltant del Montsec, cap al Port del Comte, per tant entre el Solsonès, la Noguera i el Pallars Jussà. Al llarg d'aquesta tarda i vespre, la pluja de l'Empordà anirà desapareixent, a l'hora que anirà a més, a les comarques de Tarragona i de l'Ebre. Allà a l'Ebre, fins demà al matí, aniran caient algunes tempestes intenses. A la resta del país ja el divendres ha de ser molt més tranquil, amb boires a l'interior, demà puja la temperatura i només durant la tarda es repetirà algun ruixadet a l'Alt Pirineu. Però res a veure amb les pluges que estem tenint encara a hores d'ara. Ho anirem seguint a la xarxa.
La campanya electoral va cremant etapes i tots els partits tenen la vista posada en el seu tancament demà. No obstant això, avui encara han aprofitat per fer les seves propostes.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
El PSC ha presentat les seves propostes pel barri de Can Llong. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldessa i alcaldable Marta Ferrés i s'ha realitzat al centre cívic de Can Llong, després que la pluja hagi obligat a moure'l de la seva ubicació actual, al Parc d'Odessa. El mateix Parc d'Odessa i la reclamada estació de Rodalies de Sabadell-Can Llong han estat els dos punts sobre els que Marta Ferrés ha presentat les seves propostes.
Sobre el Parc d'Odessa, la cap de llista del PSC ha anunciat una remodelació del parc per crear-hi una nova zona de jocs infantils. Marta Ferrés ha destacat la intenció de crear la zona de jocs infantils a semblança de la que ja existeix actualment al Pau Casals.
Peces de jocs que el que ens fan és guanyar zones verdes, que també en aquest cas aprofitaríem i plantaríem més, que ens fan guanyar també això, espai de jocs, que funcionen molt bé davant de les escoles i que a més fem tipus de jocs diferents, de tal manera que la idea és fer-ho ara aquí també a Can Llong, però a poc amb aquesta renovació de jocs infantils i creixement de jocs infantils a diferents espais de la ciutat, la idea que també tenim és acabar tenint un planell amb els diferents parcs xulos que tinguem a Sabadell.
Ferrés també ha destacat que la creació d'aquesta nova zona de jocs infantils sorgeix de la proposta d'un grup de pares i mares per millorar el barri.
Agrair al grup de famílies que s'han treballat un projecte, la veritat és que molt potent per aquí al barri, que creiem que el que hem de fer és agafar-lo i per tant fer-lo nostre, no?
Segons la candidata socialista, la voluntat és aconseguir que Sabadell compti amb diverses zones de jocs infantils distribuïdes per la ciutat on les famílies puguin anar-hi. I per facilitar la mobilitat dels veïns i veïnes de la ciutat, i en especial de Can Llong, Ferrés també ha parlat de la reclamada estació de Rodalies de Sabadell-Can Llong. Farrés ha anunciat que han aconseguit que l'Estat posi els diners per poder fer l'estudi executiu, un primer pas per afegir una nova estació de Rodalies a les ja existents a la ciutat.
Hem de fugir dels conceptes dels anys 80, on hi havia d'haver distàncies més llargues entre estació i estació. En aquests moments les estacions, tant de ferrocarrils com de Renfe, funcionen com una xarxa de metro a totes les ciutats i, per tant, cal pensar-les com a xarxa de metros. Per tant, no amb tanta distància entre parada i parada, sinó amb l'objectiu d'intentar arribar a com més barris millors i poder doncs, també atraure com més passatgers millors.
Sobre la possibilitat que aquesta estació sigui una realitat de cara a un possible segon mandat, Farrés ha declarat que lluitarà perquè així sigui.
Jo lluitaré perquè sigui així. Evidentment no depèn només de l'Ajuntament, però nosaltres, en el moment en què vam aconseguir col·locar en pressupostos, doncs l'estudi executiu que no hi era va precisament en la línia de que es pugui fer aquesta estació, no? I per tant a mi em trobareu batallant per defensar-la, per demanar-la, per exigir-la i perquè es pugui fer.
Segons Farrés, la idea és disposar de les estacions de ferrocarrils de la Generalitat i Renfe perquè funcionin com una xarxa de metro per la ciutat.
Esquerra Republicana vol transformar part de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil en habitatges de lloguer assequible per als joves. Ho explica el candidat dels Republicans, Gabriel Fernández.
Volem posar el plan local d'habitatge, aprovar-lo, que serà les primeres qüestions que aprovarem definitivament el proper mandat, i evidentment complir-lo. I complir-lo significa, en aquest cas, en el cas de la caserna, que és el que ens interessa, que se doti de los recursos a través de la empresa municipal Vimusa per poder fer aquesta rehabilitació, que serà evidentment molt més econòmica que si tornem a construir de nou pisos nous, i que tingui aquesta finalitat, habitatge dotacional per als joves de la ciutat per ajudar a l'emancipació.
Aquesta és la mesura que Esquerra Republicana ha presentat avui dijous en matèria d'habitatge.
Els republicans, però, també han anunciat altres mesures, com per exemple el seu projecte en urbanisme. Esquerra Republicana es proposa invertir 20 milions d'euros durant el pròxim mandat per transformar urbanísticament la ciutat. En una entrevista avui al Cafè de la Ràdio, l'alcaldable dels republicans, Gabriel Fernández, argumenta que l'objectiu, si és el pròxim alcalde de la ciutat, és actuar en els 7 districtes per igual.
Són propostes a tots els districtes. Tenim en el nord, tenim a los 7 districtes. Los 7 distritos tendrán una propuesta de Sabadell Respira, que es la joya de la corona de esta propuesta, porque simboliza el cambio real urbanístico. Yo siempre defenso que el urbanismo en política municipal es la principal eina que tenemos para hacer ciudades más amables, más bonitas, que nos podemos sentir orgullosos, más sanas, más salud para nuestra gente.
Al marge d'aquesta proposta, Fernández també ha parlat de possibles pactes l'endemà de les eleccions i ha tancat la porta a una possible aliança amb el PSC. En canvi, ha obert la porta a formar un govern de via àmplia que pogués incloure la Crida per Sabadell en Comú Podem i Junts per Sabadell.
La Crida proposa transformar tots els barris de Sabadell a partir de les reivindicacions dels veïns. Per la formació anticapitalista és molt més important dotar d'eines la ciutadania perquè pugui decidir com vol que sigui el seu entorn que no pas dissenyar projectes des d'un despatx i sense coneixement dels barris.
L'alcaldable de la Crida, Nani Valero, apunta el perquè d'aquesta aposta.
La gent del barri és la que coneix amb més fidelitat i de manera més quotidiana quines són les mancances i les necessitats, i per tant això s'ha de construir amb les veïnes i veïns del barri. No pot ser que algú s'il·lumini amb idees i que vagi decidint posar bolets aquí i allà sense comptar amb les veïnes.
Valero assegura que la participació ciutadana per a la transformació urbanística de Sabadell és factible, malgrat les limitacions que suposa l'administració local. Ha apuntat com es podria fer realitat.
És factible a partir del nostre programa que vam deixar aprovat del pla de participació, que en aquest mandat s'ha anat concloent amb un reglament de participació en el qual, com a Crida, hem fet diverses al·legacions perquè justament aquest reglament que s'ha aprovat en aquest mandat queda molt lluny de l'esperit del pla de participació.
L'alcaldable de la Crida ha fet aquestes declaracions acompanyada de diversos integrants a la candidatura des del Mercat de Campoamor. Per als anticapitalistes, aquest és el millor exemple d'un barri que no ha escoltat quan ha manifestat les transformacions que volia.
Traslladar el bilingüisme del carrer a les institucions és l'objectiu de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell.
Aquest dijous, el diputat al Congrés de Madrid, José María Espejo, ha donat suport a l'alcaldable de Ciutadans, Joan García, que ha explicat el plantejament a la plaça de Sant Roc.
Nosaltres, una de les grans banderes que hem portat sempre, que sempre hem defensat a l'Ajuntament de Sabadell, és la realitat o implantar una realitat que tenim al carrer a les institucions, que és l'ús de les dues llengües de forma natural, de forma fàcil, de forma totalment adequada.
García també considera que aquest suport s'ha de traslladar a la creació cultural.
Volem que això es porti a la cultura, no? Tenim una cultura molt institucionalitzada, nosaltres defensem una cultura més oberta, més dirigida a la realitat del carrer, a la realitat dels ciutadans, que hi hagi una capacitat de portar a la ciutat la gran creativitat que hi ha a Sabadell, i aquesta creativitat ha de ser en els dos idiomes oficials perquè és el que veiem al carrer.
Ciutadans considera que l'alcaldessa Marta Ferrés només fa servir el castellà en campanya.
El diputat i portaveu de Unides Podemos, Jaume Asens, s'adreça a totes aquelles persones que s'identifiquin amb la ideologia de l'antic PSUC per demanar-los el vot a favor de Joan Mena.
Reivindicar aquí a Sabadell la unitat de les esquerres, perquè aquí a Sabadell s'ha produït una unitat que és de moltes formacions que en les anteriors eleccions anaven per separat. És una confluència de llarg abast, igual que ho va ser el SUC en el seu dia, i és una confluència que ens ha de permetre apel·lar al vot progressista de la ciutat.
Asens ha afegit en clau local que Sabadell és una de les ciutats on millor es reflecteixen aquests valors progressistes.
Sabadell ha sigut històricament un bastió de la lluita obrera, de la lluita veïnal, de les lluites socials, de la Catalunya Popular i també del SUC. El SUC va guanyar aquí les primeres eleccions de la mà d'Antoni Ferrés, i nosaltres ens sentim hereus del llegat del SUC.
Tot això ho ha dit en una atenció prèvia a l'acte que el partit de Mena celebra a hores d'ara al casal Pere IV, que consisteix en reivindicar el vapor pisic com un museu històric.
Junts per Sabadell ha presentat les seves propostes en matèria de mobilitat, amb la Ronda Nord com a execució que consideren imprescindible.
El candidat Lluís Matas ha destacat que el seu pla de mobilitat pivota sobre un eix central, la renovació de la Gran Via, però considera que aquesta renovació no es pot dur a terme sense l'execució de la Ronda Nord. Amb la Ronda Nord, Matas ha defensat que es podrà realitzar la seva proposta de renovació de la Gran Via per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.
Aquesta autopista urbana que travessa Sabadell de nord a sud, 7 quilòmetres, que afecten a tots els barris i que, evidentment, doncs, fan de Sabadell una de les ciutats més contaminades de l'estat espanyol. Això afecta la qualitat de vida de 53.000 veïns i veïnes que hi viuen a l'entorn.
El pla de mobilitat de Junts inclou també mesures per millorar la xarxa d'autobusos, l'aparcament públic o la creació d'una xarxa de carrers cívics.
El PDeCAT ha presentat en un acte davant la seva militància la nova llei de mecenatge impulsada pel partit al Congrés dels Diputats.
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldable Sabadell Amadeu Papiol i el parlamentari del grup del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Genís Boadella. L'objectiu de la nova llei és promoure i fomentar les donacions i el micromecenatge a entitats socials, esportives o culturals. Genís Boadella ha destacat quins són els tres pilars de la nova llei.
El primer seria que ampliem l'àmbit de les activitats pròpies de mecenatge. El segon seria millorem el tractament fiscal d'aquelles aportacions que es fan en l'àmbit d'aquest mecenatge, també les aportacions recurrents. I un tercer pilar molt important és el d'ampliar el concepte de donació, el concepte d'aportació.
Genís Boadella també ha destacat que la nova llei promoguda pel PDeCAT ha estat l'única proposició de llei que s'ha aprovat al Congrés provinent d'un grup que no és del govern ni dels socis preferents del govern.
El PP surt al front de la polèmica iniciada per Ciutadans, on els liberals acusen l'equip de Cuca Santos de ser la dreta covarda.
Ho fan a partir d'una notícia publicada al Diari d'Espanya i d'unes captures de pantalla on es recomana no posar la bandera espanyola als actes de campanya que siguin al centre. Segons les converses, és una estratègia electoral, però el mateix PP ha contestat estat la piulada amb quatre imatges de campanya on es veu perfectament la bandera al costat de la carpa.
Sentim Sabadell ampliarà les funcions de la unitat canina de la policia local. És una de les mesures que vol implementar en matèria de seguretat. Segons l'alcaldable de la formació, Marta Morell, és necessari que els agents puguin treballar més transversalment.
Poden contribuir a fer més eficaç les actuacions del nostre ajuntament si la policia municipal treballa més transversalment amb altres àrees del consistori.
Morell també creu que s'ha de millorar la implantació de la policia de barri.
I el dia 28 de maig segueix la programació especial a través del canal de Twitch de l'emissora, la 94.6 de l'FM i les xarxes socials. El resultat, l'anàlisi i les reaccions. Viu el 28M amb Ràdio Sabadell.
El Pla de Rodalies de Catalunya preveu un augment de capacitat de la línia R4 que permetrà passar dels 400.000 viatgers actuals als 600.000 l'any 2025.
L'actual coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, ha participat a la Comissió d'Urbanisme, Transports i Infraestructures de la Cambra de Comerç, on ha exposat els principals reptes d'aquest projecte. Des de la institució sabadellenca, Pere Puig, president de la comissió, celebra la visita de Macias i denuncia que el sistema de Rodalies no podia continuar com fins ara.
Tenim la xarxa força tensionada, la tenim tensionada, perquè s'està actuant en molts punts. És a dir, tenim un excés d'obres, per dir-ho d'alguna manera. Això fa que el número d'unitats en circulació siguin menors, les freqüències doncs, disminueixin, es produeixin talls per, com a conseqüència de les reparacions i les intervencions i les obres que s'estan fent.
L'actual coordinador del Pla de Rodalies també ha defensat que l'estació de Can Llong es construirà, tot i que no ha volgut posar-hi data.
Els empresaris sabadellencs confirmen la recuperació dels seus negocis aquest 2023 i demostren confiança en una evolució positiva per als pròxims mesos.
Segons l'índex de confiança empresarial per al segon trimestre de l'any, a l'àmbit de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes, els empresaris demostren que la marxa dels negocis és positiva. Alhora, les expectatives per al segon trimestre confirmen aquesta tendència. El 61,2% esperen estabilitat i el 24,2% confien en augmentar l'activitat. El secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, defensa que les empreses s'han adaptat a la situació postpandèmica actual.
Més que ha quedat oblidat, és que ha quedat com una mica de que se sap gestionar, que ens hem situat en aquest entorn inestable i que tot i això, doncs, dins d'aquest entorn, l'activitat s'ha mantingut i la confiança empresarial en que es pugui seguir aquesta activitat i aquests ritmes doncs pot continuar.
A més, 3 de cada 4 empresaris assegura que ha mantingut els llocs de treball i només un de cada 10 ha retallat la plantilla.
Notícies Vespre.
Els centres d'atenció primària de Sabadell han incorporat 10 fisioterapeutes. És la primera fase de les incorporacions de professionals anunciades fa uns mesos pel Departament de Salut.
Aquests professionals tenen com a objectiu tractar pacients amb trastorns crònics de baixa complexitat i pacients fràgils. Així ho ha apuntat Conchi Rami, fisioterapeuta del CAP Can Uriac.
A donar atenció a les persones amb malalties del sistema musculoesquelètic, però en concret a malalties que són molt freqüents però que no són greus, com pot ser l'artrosi. Tècnicament els hi diuen d'alta prevalença i baixa complexitat. I la nostra cartera de serveis va adreçada als tractaments dels mals d'esquena, cervicalgies, dorsolumbàlgies, també als mals d'espatlla, amb uns criteris concrets, els dolors de genoll, els dolors del maluc.
Els fisioterapeutes també faran treball comunitari per prevenir els problemes musculars.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
D'aquí a poques hores comença la segona edició del Festival Observa a l'Amfiteatre del Parc Catalunya, que des d'aquest dijous i fins l'11 de juny anirà presentant propostes arrencant els caps de setmana musicals. Say what it feels before it feels. Say what it feels before you don't hold. I la primera és la sabadellenca Generant, a qui ja escoltem, i que estarà oferint el seu repertori al públic del festival.
Amb només 25 anys, Aran està presentant un àlbum, Intuition, on no només la demostra la intuïció, sinó que fa palès que les coses són molt clares. En una entrevista al programa Al Matí, explica que s'apropa als 15 anys en un món de la música. De fet, hi és des dels 11 anys, i per recomanació materna.
La gràcia és que jo, quan tenia quasi 11 anys, em volia apuntar a classes de ball amb les meves amigues. Totes ja estaven anant a classes de ball i van, vinga, va, apunta't. Li dic a la meva mare i la meva mare em diu amb una condició, que t'apuntis també a classes de cant. Perquè la senyora m'havia escoltat cantar amb el cinquestar a casa. I bueno, jo plorant sincerament fins a les classes de cant, que no vull, passo fatal, quina vergonya. Bueno, tot el que va passar al llarg dels anys, que vaig deixar el ball, tot i que encara ballo una mica, jo em vaig quedar amb el cant.
La resta de la teca d'avui la porten Heroes de l'Antàrtida, una banda que homenatja els millors grups del pop espanyol dels anys 80 i els 90. En aquest sentit, pesa l'obra de Mecano, un dels grups que compta amb més èxit al seu repertori. Des del 2019 està en marxa aquest grup de tribut.
Vale. Uf, com ho fem?
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït, un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig a l'11 de juny. Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
"48 hores perquè el Centre d'Esports Sabadell tanqui la temporada davant de l'Osasuna Promeses, amb la mirada posada a la classificació per la Copa. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El conjunt que entrena Miqui Lladó, gràcies a un magnífic últim mes i mig de competició on ha aconseguit 13 de 18 punts, té l'opció encara de classificar-se per la Copa del Rei l'any vinent. Els arlequinats, recordem, estan obligats a guanyar contra el filial de l'Osasuna aquest dissabte i esperar la punxada de la S de Logroñés i el Nàstic de Tarragona. Àlex Gualda, migcampista del Centre d'Esports, creu que han d'estar centrats principalment en guanyar el seu partit.
Al final nosotros nos tenemos que centrar en ganar, si ganamos ya miraremos a ver lo que han hecho los demás y pues ya te digo, con una pizca de suerte también en ese aspecto, pues nos podemos meter.
L'Osasuna Promeses encara la última jornada de Lliga amb la feina feta i ja no s'hi juga res. Els navarresos són setents a la classificació del grup 2 de primera ref amb 52 punts, els mateixos que té el Sabadell. Gualda creu que és un equip que vindrà a la ciutat a competir.
Yo creo que van a venir con las mismas intenciones que han estado todo el año, porque ya te digo, son filial, son chavales que quieren demostrar que pueden estar arriba y vendrán con ganas de competir y de ganar.
Jorge Díaz Escudero serà l'àrbitre del Sabadell Osasuna Promeses d'aquest dissabte. El murcià coincidirà amb el conjunt arlequinat per vuitena vegada, la segona aquesta temporada. Va ser el de la victòria polèmica al nou estadi de Tarragona, en què no va concedir un gol fantasma al Nàstic. L'any passat, a més, el Centre d'Esports també va sortir a favorit amb ell a l'estadi Iberoamericano del San Fernando. Díaz Escudero va anul·lar dos gols als andalusos, un fet que va provocar unes declaracions incendiàries del seu president, Luis Kinsinger.
La tercera catalana de futbol arriba al final de la temporada amb moltes coses en joc per als equips de la ciutat.
Al grup 6 hi trobem a tres equips amb situacions ben diferents. La sabadellenca, que es troba a la segona posició de la classificació en una temporada espectacular. L'únic problema, segons el seu entrenador, Aitor Díaz, és el rival que té sobre seu, la Joventut 25 de Setembre.
Los números son buenos. La pena ha sido que tenemos uno encima nuestro que no falla. Es muy difícil cogerlos porque no fallan. Muchos partidos los sacan en los últimos minutos. Es un equipo muy completo. Yo creo que no es mejor equipo que nosotros. Es un equipo muy parecido con muchas alternativas, igual que tenemos nosotros. Una plantilla muy completa. Pero bueno, ellos han tenido ese puntito de suerte, esa suerte del campeón que se le dice. Y algún partido que otro te lo sacan al último minuto, un penalti. Esas cositas que te hacen quedar campeón.
El Planadeu RDB també es troba a les posicions de descens, però amb 3 punts de diferència respecte a l'últim lloc que dona la permanència. El tècnic Juan Muñoz s'esperava patir des de l'inici de l'any.
És una situació que ja no s'esperàvem des del principi de temporada, dado que, bueno, yo llegué faltando una semana porque el entrenador que habían fichado juntamente con 11 jugadores se fueron. Y entonces hicimos un equipo a correcuita y, bueno, entonces era una situación un poco difícil de llevar. Y era una situación pues que nos esperábamos y que, bueno, que ha llegado a falta de 3 partidos, que estamos ahí y que vamos a luchar pues para intentar conseguir la salvación.
Al mateix grup, el Cercle Sabadellers es troba a 8 punts de la salvació quan en queden 9 per jugar-se. Una situació difícil de remuntar quan encara ha de jugar contra el primer i el tercer classificat.
Canviant de grup, el 3, el primer equip del Planadeu Roureda, es troba en una situació molt similar al B.
La fusió entre la Planada, Candeu i Roureda es troba 3 punts per sobre del descens i vol segellar la salvació com més aviat millor. El seu tècnic, Antonio Jara, confia en el seu vestuari malgrat la pressió que hi ha.
Hasta que no sumemos los puntos que nos den matemáticamente la salvación, pues esa presión, esa tensión en el vestuario pues está. Lo que pasa que, bueno, nosotros yo confío en el equipo, que el equipo va a responder hasta final de temporada y se va a conseguir el objetivo de mantener la categoría.
Al Marina Escola de Futbol, Joan Murtró està situat a mitja taula en el seu primer any de vida. El conjunt gracienc, tot i tenir la plantilla curta, ha assolit la permanència amb solvència. L'entrenador Quico Díaz està content amb el rendiment de l'equip.
La verdad que fue un equipo que se montó deprisa y corriendo en verano, sin tener tiempo material a poder haber hecho una plantilla un poco más de más talento, de más calidad, pero la verdad que estamos muy contentos del rendimiento de los chicos que durante el año han estado dando la cara en todo momento.
El darrer equip sabadellenc a tercera catalana és el Llano, que és l'últim classificat del grup sense possibilitats d'assolir la permanència i haurà de pensar ja en la següent temporada a quarta catalana.
En handbol, l'Oar Gràcia masculí entra en escena a la Copa Catalana jugant directament als quarts de final. Els de Pere Iats es veuran les cares amb un equip de la seva categoria, el Sant Esteve Sesrovires. Guillem Llorenç, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tots els conjunts presents en aquesta ronda són de la mateixa primera nacional o d'inferior nivell i, per tant, els graciencs parteixen com un dels favorits al títol. Lluís Marrugat és jugador de l'equip.
Content que comencem ja, diguem-ne, en una fase molt avançada, que és quarts de final, i si guanyem, doncs ja aniríem a la Final Four, diguem-ne. Doncs, home, amb ganes, perquè al final també el premi d'estar a la final d'aquesta competició et fa jugar l'any que ve, a principi de temporada, contra el Barça o contra Granollers. Per tant, al final trobo que és una recompensa xula, i ja que, ostres, doncs comencem en una fase avançada, doncs aprofitem-ho, no?, i intentar guanyar-la, i tant.
Els dos finalistes tindran dret a participar a la Supercopa Catalana després de vacances. El duel de quarts de copa contra el Sant Esteve Sesrovires en una eliminatòria a partit únic arrencarà dissabte a 6:45 al carrer Boccaccio. L'endemà, diumenge, juga el filial del Gràcia contra el Vilanova i la Geltrú amb l'objectiu de no fallar per deixar mig encarrilat el títol de primera catalana abans del decisiu enfrontament contra el Polinyà. L'entrenador de l'Oar Atlètic és el mateix Masrugat.
L'última jornada té molta pinta que ens haurem de jugar contra ells. Ara mateix estem a 2 punts, és a dir, estem nosaltres per sobre. Podríem inclús perdre de 4 a l'últim partit i seguiríem sent els campions. Però, bueno, vull dir que anirem, òbviament, a competir l'últim partit i aviam què tal.
El segon equip, verd i blanc, ja fa setmanes que va certificar l'ascens a Lliga Catalana, és a dir, un graó per sota del primer equip.
En handbol platja, la selecció espanyola ha tancat aquest migdia la fase de grups a l'Europeu de Portugal.
El campionat se celebra a la platja de Nazaré. El combinat espanyol ha passat com a primera de grup la primera fase després de vèncer a Polònia per 2-1. El combinat estatal, amb la sabadellenca Mireia Torres a les seves files, ha quedat enquadrat a la segona fase de grups amb Grècia, Països Baixos i Dinamarca, que ha jugat fa una estona el primer partit del Main Round, on s'han posat a Grècia per 2-0. Els altres partits de la segona ronda es disputaran demà.
En tenis platja, per primer cop una jugadora espanyola ha estat capaç d'assolir la final d'un Mundial.
Es tracta de la sabadellenca Ari Costa, que es va classificar per la final al Mundial celebrat a Cesenatico, Itàlia. Un subcampionat que va aconseguir fent parella amb Elena Francesconi i que l'ha situat al top 15 del rànquing. Costa assegura que anava al Mundial sense cap expectativa.
Sí, la veritat és que, bueno, és una noia que coneixia d'altres competicions internacionals que havíem fet a Brasil, que ella té 16 anys. I jo, quan competia amb la selecció júnior, doncs ens vam conèixer i bueno, ens vam posar d'acord per jugar aquest torneig, amb 0 expectatives, però bueno, va funcionar i ara a seguir.
La parella ja té la vista posada en el Campionat d'Espanya, que es disputa aquest cap de setmana, i els Olímpics d'Esports de Platja, que se celebren a Bali el mes d'agost.
Iker Pajares debuta demà al migdia al Gouna International d'Squash, un dels tornejos més importants del circuit PCA.
L'esquaixista local s'enfrontarà a la primera ronda amb l'hongarès Balázs Farkas, cap de sèrie número 46 del torneig i número 49 del rànquing PCA. Pajares, per la seva banda, ocupa el número 30. El partit del jugador del tenis Sabadell arrencarà demà divendres a 3:45 del migdia, hora catalana.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Menys d'un minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 25 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.